Adéu, Geni Pipis.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La salut mental s'ha convertit en una de les grans preocupacions dels nostres temps, i encara és més angoixant si ens fixem només en els més joves. Ho confirmava el Departament de Salut a través d'una resposta a una pregunta parlamentària. Atenció, perquè les dades són alarmants. En només un any, el nombre de menors d'edat que demanen ajuda per problemes psicològics s'ha incrementat un 28%. I si ens fixem també en els centres especialitzats, s'ha pràcticament doblat la xifra de menors amb patologies cròniques des de l'any 2018. Al darrere de cada xifra hi ha joves i adolescents amb noms i cognoms. I per això cal dir-ho amb totes les lletres. Estem davant d'una pandèmia. Les arrels d'un problema d'aquesta magnitud són profundes i hi ha molts factors. Però no es pot obviar el paper que juguen les xarxes socials. D'exemples n'hi ha cabassos. Per exemple, el cas de TikTok. Xarxa en què han aparegut espais molt populars entre nens molt joves, on es fa apologia de l'autolesió. Fer-se mal voluntàriament. I recomanar-ho. Per aquest cas, rebaixar l'angoixa. És una autèntica barbaritat. Però aquest és el contingut que es troben cada dia els nostres joves a les xarxes. Un estudi recent afirma que més de la meitat dels adolescents espanyols coneixen algun altre jove que és víctima d'aquesta realitat. Però tant si parlem d'autolesió, de depressions, com de qualsevol altra patologia clínica, el punt de partida sempre és el mateix. Són joves superats per la vida quan tot just haurien de començar a viure-la amb certa autonomia. Cal una societat d'adults disposada a donar-hi resposta, però els recursos per fer-ho o bé no hi són o bé no estan ben dimensionats. Avui en dia, un adolescent amb pensaments autolesius pot trigar 2 o 3 mesos a tornar a veure el seu terapeuta després de la primera visita. 2 o 3 mesos d'espera, entre la primera i la segona visita. Un buit de fins a 12 setmanes, que pot tenir conseqüències nefastes. Aquest és el problema que tenim ara mateix a la sanitat pública. Dilluns que ve, per exemple, és el Dia Mundial del Benestar Mental per als Adolescents. Sentirem declaracions, llegirem també comunicats ben intencionats, però és urgent que tot plegat vagi acompanyat d'accions concretes i de l'assignació de més recursos. I en el terreny de la prevenció, és de justícia obligar les grans plataformes digitals a assumir la responsabilitat que tenen per la toxicitat que escampen. En aquest sentit, prohibir-ne l'ús als menors d'edat, com ha proposat el govern espanyol, és una iniciativa excel·lent que comparteix una majoria aclaparadora de la societat. Cal que entre tots donem la mà, per tant, als joves que passen per aquestes situacions, conjurar-nos perquè el nombre d'afectacions no continuï creixent, i cal ser conscients que ens hi juguem moltíssim, tant com pel futur del nostre jovent com del futur del nostre país.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 27 de febrer de 2026. Ens hem despertat amb 1 grau a Cardona, 4 graus a Falset i 5 graus a Caldes d'Estrac, al Maresme, aquí amb boira i núvols. I és que la boira un dia més és present, sobretot a les comarques de Girona, també a les Terres de l'Ebre i de manera més irregular en altres punts del litoral i del prelitoral. Creiem que al migdia s'aixecarà una miqueta i acabarà fent més sol. De fet, a l'interior farà sol tot el dia, encara amb una temperatura primaveral. I demà dissabte els núvols augmenten a tot arreu, podrien arribar a caure alguns petits ruixats a la tarda, sobretot al terç nord, i no es descarten en altres llocs, mentre que diumenge el temps serà amb més clarianes, amb més sol, amb algunes nuvolades també, potser algun petit ruixat al Pirineu, i això sí, el cap de setmana amb temperatures ja més baixes.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem en aquest programa el president del Parlament, Josep Rull. Avui a l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente, el dia en què posarem el focus en la salut mental dels més joves. Amb la notícia que us ha avançat aquest programa, que ja explicàvem també a la portada, les visites de menors als centres d'atenció primària per qüestions relacionades amb la salut mental es van disparar com a mínim un 28% l'any passat respecte a l'any anterior. I no només això, sinó que també ha augmentat el nombre de pacients crònics. Pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Entrem al detall d'aquestes xifres a les quals ha tingut accés aquest programa i que evidencien que els ambulatoris atenen més adolescents per qüestions com l'ansietat i la depressió.
El 2024, la xarxa de salut mental per a menors de 18 anys als centres d'atenció primària va atendre 95.500 visites. I l'any passat, amb dades encara provisionals, les xifres ja s'havien filat per sobre les 122.000. Els centres d'atenció primària són el primer contacte que té el pacient amb el sistema i on s'atenen després els casos més lleus. Els que es detecta que requeriran un tractament més específic o més continuat es deriven als centres de salut mental infantil i juvenil.
I com dèiem, l'altra conclusió de les dades que avui avança al matí de Catalunya Ràdio és que augmenta el nombre de malalts crònics.
El nombre de persones ateses en aquest centre més específics ha passat de 66.000 el 2018 a 77.000 el 2024. Això és un 16% més. Però el nombre de visites durant el mateix període ha augmentat un 36%. Això vol dir que tenen més pacients crònics i, per tant, requereixen més visites.
Els problemes relacionats amb la salut mental van, per tant, a més, els recursos a què es destina el govern també. Però els professionals avisen que la situació s'està tornant insostenible.
Els recursos que es destinen a aquests centres de salut mental de menors s'han multiplicat un 50% en els últims 7 anys, però, com dius, els especialistes avisen que per fer seguiment de segons quines patologies amb les 8 visites l'any, que és la mitjana, no n'hi ha prou. Per això, fa uns mesos, la majoria d'aquests centres van signar un manifest que van traslladar al departament en què denunciaven falta de recursos i accés de burocràcia.
Avui parlarem d'aquestes dades amb Montserrat Pàmies, que dirigeix el Departament de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida. I no són les úniques dades que van en aquesta línia. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
També sabem que més de la meitat dels adolescents coneixen algú que s'ha autolesionat.
I el percentatge es dispara si són dels joves entre 18 i 30 anys. El 79%, 8 de cada 10 joves d'aquesta edat, coneix algú que s'ha autolesionat. Són dades de tot Espanya, d'un estudi de la Universitat Rei Joan Carles. Segons diu, la majoria d'aquests casos d'autolesions comencen entre els 14 i els 17 anys, però el mateix estudi parla que un de cada 5 casos comença abans del 14. De fet, l'informe parla explícitament de la preocupació pel descens de l'edat d'inici.
I aquí apareixen, com dèiem, les xarxes socials.
Sí, 2 de cada 10 menors diuen haver buscat informació sobre autolesions, sobretot a TikTok, bàsicament, també a Instagram, però molt especialment a TikTok. Les autolesions afecten sobretot noies, això també és important, i els experts diuen que no impliquen aquestes autolesions tenir necessàriament pensaments suïcides, sinó que estan molt relacionades amb la dificultat per regular emocions com l'ansietat, la tristesa, la ràbia o l'angoixa.
I justament a les últimes hores, Instagram ha confirmat que alertarà els pares si els seus fills busquen continguts sobre suïcidi o justament autolesions. Ho farà amb els pares que tinguin activat el control parental i la mesura s'activarà primer als Estats Units o al Regne Unit. Per tant, anem cap a Londres, Quim Olivares.
Els pares del Regne Unit, el Canadà, Austràlia i els Estats Units rebran una notificació a Instagram si els seus fills adolescents busquen molt sovint en aquesta xarxa social paraules relacionades amb el suïcidi o l'autolesió. L'anunci arriba quan aquesta multinacional està sota investigació judicial als Estats Units per suposadament dissenyar algoritmes que perjudiquen la salut mental dels menors. De fet, algunes organitzacions de defensa dels adolescents no se'n refien. El britànic Ian Russell, que va patir el suïcidi de la seva filla de 14 anys després que mirés contingut sobre com autolesionar-se a Instagram, ha demanat estar alerta.
Si feu la recerca per veure les seves mesures de seguretat, com ha fet la Fundació Molly Rose, descobrireu que simplement no funcionen. De les 53 mesures de seguretat que han aplicat a Instagram, només 8 semblen funcionar com diuen que haurien de fer-ho.
Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
Ja fa temps que augmenta la pressió sobre les plataformes per controlar més les xarxes socials. De fet, diversos governs han plantejat prohibir que els menors de 16 anys hi puguin accedir, Frederic.
Sí, ho ha fet Austràlia i d'altres han començat els tràmits. França, el Regne Unit o Espanya.
We will protect them from the digital wild west.
Ara bé, això hi ha dubtes. Una quarantena d'entitats britàniques, incloent la Societat per la Prevenció de la Crueltat amb els Nens, ha fet una carta en contra d'aquestes prohibicions. Diuen que la mesura causaria una falsa sensació de seguretat i que provocaria el que ells qualifiquen d'efecte penya-segat. És a dir, que una persona arribarà als 16 anys i podrà entrar a les xarxes de cop sense cap experiència prèvia, sense saber què és el que ha de fer. D'altres entitats diuen que aquesta prohibició no servirà de res perquè no afecta els jocs online o els xats, que és on, segons diuen, s'han detectat més depredadors sexuals.
Tot plegat en parlarem a l'Àgora. De moment ja afegim un primer comentari que ha fet pel matí de Catalunya Ràdio el psicòleg, expert en addiccions i noves tecnologies, Marc Massip.
Estem en una situació molt crítica amb l'assistència infantojuvenil i ja no és una percepció, és una realitat. Estem arribant tard als adolescents. Quan intervenim ja són casos cronificats o molt greu i és que la demanda ha superat la capacitat del sistema. Les llistes d'espera són massa llargues, no hi ha espai suficient per observar el que està passant. I, evidentment, això no va només de pública o de privada. Estem tots plens. Per tant, va de responsabilitat col·lectiva, de responsabilitat del país. Cal invertir en salut mental. No és una despesa, és una urgència estructural. Necessitem professionals especialitzats, més recursos als hospitals de dia, sobretot més prevenció a les escoles. Si no actuem ara, el cost emocional, familiar i social serà molt més alt d'aquí pocs anys.
Aquest és un dels temes del dia, aquesta pandèmia que estem explicant des de primera hora aquí al matí de Catalunya Ràdio. L'altre són els pressupostos. Aquest matí el govern aprovarà els comptes. Sense tenir assegurat encara que els pugui aprovar al Parlament. Primer els donarà llum verda en una reunió extraordinària, després la consellera els portarà al Parlament i al migdia en explicarà els detalls. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, la idea de l'executiu és estirar al màxim el calendari per mirar d'aconseguir el suport d'Esquerra Republicana. Jordi Corbalan.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, entregarà aquest matí els pressupostos al president del Parlament. Ahir va ser taxativa al matí de Catalunya Ràdio.
Plan A, pressupost. Plan B, pressupost. Plan C, pressupost.
Per desescalar la crisi i trobar-hi una sortida, els socialistes i Esquerra estiraran al màxim els terminis que preveu el reglament i el debat de totalitat on es decideixi es tomben els comptes o es continuen tramitant no serà fins al 20 de març. Esquerra manté el que va anunciar en aquest programa Oriol Junqueras.
Es fa habitualment quan no estàs d'acord, pues presentar una esmena a la totalitat.
Els republicans, però, encara podrien retirar aquesta esmena i donar-se més temps. I és que la votació final dels pressupostos no seria fins a l'endemà de Sant Jordi. Potser, aleshores, Maria Jesús Montero ja no és ministra d'Hisenda. Des del Parlament, Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
Avui el periòdic explica que el projecte de pressupostos contempla 4.000 milions d'euros per la mobilitat.
Sí, si ens posem exactes, són 3.986 milions. És un 7,3% del pla pressupostari. D'aquests diners, 2.000 milions, la immensa majoria, van a les bonificacions del transport públic, per mantenir el descompte del 50%. Hi ha uns 1.300 milions que van a infraestructures ferroviàries i 500 a les carreteres.
En paral·lel a l'aprovació dels pressupostos, el govern publicarà avui les balances fiscals de l'últim any del qual es tenen dades.
I que és el 2022. Segons ha avançat el diari Ara, el dèficit amb l'Estat de Catalunya va ser de l'Estat amb Catalunya, va ser de 21.000 milions d'euros. És una xifra bastant semblant als 30 anys anteriors. És una dada que, recordem, surt de restar el que porta Catalunya a les arques de l'Estat i el que n'ha acabat rebent. El dèficit fiscal català equival al 8,2% de l'economia del país, del Producte Interior Brut Català d'aquell any.
I una cosa més sobre els pressupostos. Avui el Departament d'Educació i els sindicats reprenen les negociacions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
En la mesura en què siguem capaços de poder avançar amb la qüestió de les ràtios, però també d'escola inclusiva, de les millores de les condicions laborals també del conjunt dels treballadors del Departament d'Educació, nosaltres també podrem veure quin és el marge que tenim a la nostra disposició.
De tot plegat en parlarem d'aquí a menys d'una hora també amb el president del Parlament, Josep Rull. També comentarem com gestiona els discursos discriminatoris a la cambra o també el petit incident d'ahir al ple.
I es vol com confondre conceptes.
Senyor diputat, li prego que s'aturi un moment. Sembla que hi ha hagut una de les bombetes, jo crec que per precaució.
Però on t'ha caigut?
Ha caigut sobre els escons i, per tant, per precaució, jo crec que hauríem de suspendre el ple.
El ple, però, va poder reprendre's al cap de pocs minuts. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Ara, amb Azul Marino, tants creuers com et puguis imaginar. Tria el teu. Mediterrani, nord d'Europa o el Carib. Promoció especial creuers. Reservant fins al 28 de febrer a la teva agència de viatges, Azul Marino. El teu pròxim creuer amb fins a un 10% de descompte. I a més, els nens gratis i molts avantatges més. Viatjar ja no és o blanc o negre. Viatjar és Azul Marino. New Travel.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics del matí, quan són les 8:13, amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado, Lara Garcia i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
És una de les notícies de la nit. Paramount guanya la partida a Netflix i es quedarà amb els estudis de la Warner.
Paramount va millorar la seva oferta fins a arribar als 111.000 milions de dòlars i aquesta nit Netflix ha dit que no la superarà. Això crearà un gran estudi perquè unirà el catàleg de Paramount amb pel·lícules com El Padrí o Missió Impossible amb el de la Warner, amb la saga de Harry Potter o Casablanca.
L'operació haurà de rebre llum verda dels reguladors.
Perquè el nou estudi també controlarà la cadena de televisió CNN. Paramount és propietat de la família Ellison, que és molt pròxima a Donald Trump, que ja va dir que feia costat a l'operació.
I ja que parlem de cinema, ahir a França va ser la gran nit dels Premis César, els Premis de l'Acadèmia de Cinema de França.
Merci de faire une ovation à l'un des plus grands acteurs du monde, Monsieur Jim Carrey!
L'actor nord-americà i d'origen canadenc Jim Carrey va recollir el César honorífic.
Va rebre una ovació llarguíssima mentre pujava a l'escenari abans de fer un discurs que va defensar en francès.
Chaque personnage que vous incarnez, c'est comme l'argile du sculpteur.
El còmic va assegurar que cada personatge que fas és com el fang per a l'escultor. Carrey també va dedicar el premi al seu pare i va defensar que la vida és una paròdia. L'Attachment va guanyar a millor pel·lícula i Siraj se'n va anar una vegada més a casa amb les mans buides. No va guanyar el guardó a millor pel·lícula estrangera i es va acabar imposant la nord-americana Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.
I encara sobre premis...
Barcelona ja ho té tot a punt per la gala dels Goya de demà. Avui l'actriu nord-americana Susan Sarandon serà la capital catalana en una trobada que farà aquest migdia amb periodistes al Born abans de rebre el Goya Internacional 2026. Els premis arriben demà amb dues pel·lícules com a favorites, Los Domingos i Siraj.
I parlem un dia més de la desclassificació dels papers del 23F, que ha generat un efecte col·lateral. El debat sobre el possible retorn del rei emèrit després que els arxius hagin avalat la versió oficial del cop d'estat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Un debat que ha començat Feijó, que fa temps que diu que ho tenia en ment, però que ho ha fet públic ara, perquè la desclassificació, entén Feijó, ha confirmat que l'emèrit va per al cop. Una desclassificació, per cert, que el PP va criticar i que ara aprofita per demanar que Joan Carles I torni a Espanya. La Moncloa diu que ells no hi tenen res a dir, que això és cosa de la casa del rei, Feijó i Bolaños.
Estar aquí tranquilamente como un ciudadano que con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo.
El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España. Creo que es una decisión que le compete a él y también, en su caso, a la Casa Real.
I què diu la Sarsuela? Doncs que la decisió és única i exclusivament del rei emèrit. Feijó parla d'errors del monarca, però obvia que va marxar el 2020 a Abu Dhabi després de defraudar 56 milions d'euros, segons la Fiscalia, i que ha esquivat un judici només gràcies a la inviolabilitat de la corona.
I l'exministre d'Exteriors amb el Partit Popular, José Manuel García Margallo, creu que un gest de la Moncloa i la Casa del Rei ajudaria que Joan Carles tornés a Espanya.
Així ho diuen declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, tot i que puntualitza que ell ho defensa des de fa temps i que no ho lliga a les conclusions del 23F, sinó el fet que les investigacions sobre la seva fortuna a l'estranger no van tenir recorregut.
No hace falta que el gobierno diga nada. Yo creo que debe ser el propio rey el que tome esa decisión, aunque probablemente una manifestación de voluntad por parte del gobierno y del rey actual de que les gustaría verla aquí allá nace las cosas.
Margalló, que estava al seu escó quan Tejero va saltar al Congrés, sosté que Joan Carles va avortar l'intent de cop d'estat. Diu que si hagués prosperat, s'hauria originat una guerra civil a Espanya.
I parlant d'arxius i d'investigacions, avui compareix Bill Clinton a la comissió que investiga el cas Epstein. L'expresident apareix a moltes fotografies amb el magnat i ahir ja va declarar Hillary Clinton. Washington, Oriol Serra.
Hillary Clinton ha repetit diverses vegades davant del comitè parlamentari que investiga el cas Epstein que no coneixia de res el depredador i que no sabia qui era Jeffrey Epstein. L'exsecretària d'Estat nord-americana i exprimera dama també ha afirmat que no coneixia Ghislaine Maxwell, l'exparella de Jeffrey Epstein, tot i que va formar part dels convidats al casament de la seva filla, Chelsea Clinton, l'any 2010. En l'interrogatori de més de 6 hores a porta tancada, també s'ha mostrat convençuda que el seu marit, l'expresident Bill Clinton, no tenia cap coneixement sobre els actes criminals de Jeffrey Epstein. Aquest divendres serà el torn de Bill Clinton davant del comitè d'investigació. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Encara sobre el cas Epstein, a les últimes hores ha plegat el president del Fòrum de Davos.
Els arxius desclassificats del cas mostren com Borges Brende va mantenir contactes amb Epstein el 2018, per tant, després que fos condemnat per tràfic de menors.
Més coses. La professora agredida a una escola de l'Hospitalet acudeix avui al jutjat. Demana una ordre d'allunyament de la mare d'un alumne que li va clavar dues bufetades.
Va ser dins del centre. El Departament d'Educació assegura que s'ha activat el protocol específic per situacions de violència contra el personal. També que Inspecció ha estat en contacte amb la direcció des del primer moment.
D'aquí pocs minuts parlarem amb una professora d'aquest centre i companya de feina també de la víctima. I encara parlant de violència a l'entorn dels més joves, es suspèn la jornada de futbol sala a Catalunya contra l'agressió que va patir un àrbitre.
Va ser en el partit juvenil entre el Canet i la Unió Santa Coloma de Gramenet el dissabte 21 de febrer per part d'un aficionat visitant. Des de la graderia va fer més llarg el cinturó d'una ronyonera per donar-li un cop al cap. No hi haurà partits de futbol base a Catalunya. Des de la federació titllen els fets d'intolerables i clubs com el Barça i l'Indústria Santa Coloma ja han mostrat suport a la vaga, sumant-se també al missatge de respecte i convivència a l'esport. Però l'aturada no afecta la divisió d'honor i la divisió de plata que depenen de la Federació Espanyola de Futbol.
I acaba una nova setmana del judici del cas Pujol. L'inspector de la Policia Nacional, que va fer l'informe econòmic contra la família de l'expresident, ha reconegut que va treure algunes dades, diu, d'internet. Enviada especial al judici, Maria Núria Revella.
Les defenses han volgut demostrar que l'informe no és rigorós, que té moltes valoracions subjectives, que no investiga a fons i, a més, no ha incorporat al llarg dels anys d'instrucció les novetats que portaven les parts.
Estas contraprestaciones de sociedades se hicieron, y ahí es donde me pierdo yo con el lenguaje técnico, se hicieron a capón. ¿Me puede explicar qué es acapón? Es que no sé lo que es acapón. Es para marcar un poco la rigurosidad profesional.
A la hora de... No lo explique, que simplemente es una expresión que se utiliza dentro de un contexto y...
En un atestado policial en donde se imputa.
El testimoni ha assegurat que la influència dels Pujol prevalia tot i que no governessin. Des de Madrid, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara dels tribunals, avui la jutgessa de la Dana pren declaració com a testimoni l'excap de premsa de Carlos Mazón, i la Guàrdia Civil ha implicat l'exdirectora de DIF, Isabel Pardo de Vera, en la trama de les mascaretes de José Luis Ábalos i Coldo García.
En un nou informe entregat a l'Audiència Nacional, Luco destaca que Pardo de Vera va eliminar informació del seu mòbil del període dels fets investigats, però han pogut trobar comunicacions a través de dispositius d'altres persones. La Guàrdia Civil posa l'accent en un contracte adjudicat a la principal empresa de la presumpta trama.
I al matí de Catalunya Ràdio van parlar amb Pardo de Vera la setmana passada i va assegurar que no va participar en cap trama corrupta d'Ábalos i el seu exassessor.
En ningún caso. Aquí solo hay WhatsApp sacados de contexto. Me remito al procedimiento judicial, confío en la justicia y confío también en los hechos. El señor Ábalos no me ha insinuado ninguna irregularidad, nunca, ni la que la cometiese. El señor Coldo sí, y nunca en la vida he hecho más que dar largas para poder hacer nuestro trabajo.
Una altra notícia de la matinada. El Pakistan ha bombardejat l'Afganistan, en concret la capital, Kabul. És l'incident més greu entre els dos països des de que el 2021 els talibans van recuperar el poder.
El govern del Pakistan ha informat que l'atac s'ha centrat en objectius militars. El ministre de Defensa pakistanès ha afirmat a X que se'ls ha acabat la paciència amb els talibans i que a partir d'aquest moment han entrat en una situació textualment de guerra oberta. Abans els talibans havien atacat diversos punts de la frontera amb el Pakistan.
Benvolguts compatriotes, en resposta als recents atacs aeris duts a terme la setmana passada per les forces pakistaneses a Nangarhar i Paktia, hem llançat atacs intensos a les províncies de Nangarhar i Kunar. Tingueu-nos en les vostres pregàries.
Així ho deia un portaveu militar dels talibans dirigint-se a la població afganesa. L'Afganistan i el Pakistan mantenen enfrontaments armats intermitents però constants.
I la tercera ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran ha acabat amb progressos substancials, segons els mediadors.
No hi ha valoració pública de Washington, però segons informacions periodístiques, la Casa Blanca considera decebedores les propostes que Teheran ha posat sobre la taula. Sí que s'ha confirmat que dilluns de la setmana que ve continuaran aquestes negociacions a Viena.
I una altra notícia d'aquesta nit, revés del Partit Laborista, que ha perdut el control d'un dels seus feus històrics al sud de Manchester. Els Verds han guanyat les eleccions i han deixat la formació del líder del Regne Unit en tercer lloc. I aquesta nit ha començat la campanya electoral també a Castella i Lleó. Vox hi arriba amb un nou capítol de la seva crisi interna, ara a Múrcia.
Cinc membres de la direcció autonòmica del partit han plegat en bloc per forçar la destitució del seu president, José Ángel Antelo. Els dimissionaris demanen a l'executiva de la formació ultra que agafi les regnes després d'unes desavinences internes que asseguren s'han agreujat en els últims dies.
I el govern espanyol que intenta trobar també una fórmula que li permeti tornar a presentar les mesures socials després que el Congrés hagi tornat a tombar l'anomenat escut social amb els vots contraris de Junts, el Partit Popular i Vox. Davant d'això, les entitats socials avisen que es pagarà un preu molt alt.
Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alerten que la caiguda d'aquest escut social dispararà el nombre de desnonaments. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
60.000 famílies a tot l'estat, 13.000 a Catalunya, que tenien el desnonament suspès perquè no tenen alternativa habitacional. I ara, tots aquests milers de desnonaments es reactivaran alhora. I això és extremadament irresponsable.
Tant el Sindicat de Llogateres com altres entitats socials han convocat per demà a Barcelona una concentració de protesta.
Són les 8:23. Nova esperança també en la investigació contra el càncer. Investigadors de la Universitat de Columbia de Nova York han identificat un punt vulnerable dels càncers en òrgans sòlids com el ronyó, el pàncreas o els ovaris.
Es plantegen començar les proves en pacients arran de l'èxit dels assajos en ratolins. És un estudi que avui es publica a la revista Science. Aquests càncers tenen una proteïna que es diu CD70 i ara s'ha descobert que es pot atacar amb immunoteràpia de cèl·lules CAR-T. És una via d'esperança per tractar càncers resistents a teràpies actuals, fins i tot en fases avançades que hagin causat ja metàstasi.
I alguna cosa més perquè es confirma el descens del consum de vi.
La venda de vins catalans amb denominació d'origen va baixar un 4,6% l'any passat. És l'últim informe de l'Institut Català del Vi, tot i que és una tendència que, per exemple, a França ja fa temps que es veu. L'Incaviu atribueix a la competència del Rioja.
I avui és divendres, i això vol dir que és dia de moltes novetats musicals.
De debò m'estimes, o dius perquè ho has de dir? És veritat que em necessites o és que et sents en deute amb mi?
Pel Barri es comenta el nou disc de la Ludwig Band. El presentaran per primera vegada el 27 de març al Festival Estrenes de Girona i després també passaran per Barcelona, Vic, Madrid, Sabadell o València.
Avui a partir de les 11 conversarem amb tots ells aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Però encara hi ha més música.
Ai, què t'ha passat? Qui t'ha canviat?
Sexeni, que presenta Només Música, és un EP de 4 cançons que té les col·laboracions de noms com Sidoní, Svetlana i Miqui Núñez. El concert de presentació serà el 13 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, amb més de la meitat de les entrades venudes.
Tots els que comenten en el Twitter del 3CAT, tirant, tirant i ara tirant tota la merda al seu voltant. La lia petarda a la sobretaula a cada dinar de Nadal. Si el nen no es diu Eduard, si ets un d'aquests desviats, paguet-te fi de mes. Si ets qualsevol immigrant, paguet-te fi de mes. I si tens 8 cognoms catalans, per tu no queda res. Tu, que ets un ger, que em pede.
Sexeni, amb aquest Josep Maria. Més artistes que avui treuen música?
Jo que
Maria Jaume, també.
Acaba de publicar el disc Sant Domingo Forever, inspirat en les tradicions i la festa major del seu poble. Presentarà l'àlbum el 21 de març a l'Auditori de Girona i les entrades ja estan a la venda.
I encara un nom més, Bruno Mars.
També publica avui The Romantic, és el seu primer disc en solitari en 10 anys.
Un minut de seguida als esports.
Si tens més de 60 anys, tenim viatges que encaixen amb tu. Fes realitat les teves vacances amb Viatges al Corte Inglés. Visita Itàlia, Mallorca, Benidorm i moltes opcions més amb les comoditats que et mereixes. Reserva el viatge de joves més 60 a partir de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions de Viatges al Corte Inglés.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Va, que avui a les 12 tenim programació especial a Catalunya Ràdio per seguir aquest sorteig dels vuitens de final de la Champions.
A partir de les 12, amb l'al·licient de saber el rival del Barça, Newcastle o PSG, també el del Madrid, que haurà de jugar contra el City o l'Sporting de Portugal. A més, es farà tot el recorregut fins a arribar a la final. Aquest sorteig en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 12.
I el jugador del Barça, De Jong, es lesiona en el tram més decisiu de la temporada.
I a més és una lesió greu, lesió muscular greu. Estarà 5 o 6 setmanes sense jugar per un trencament al bíceps femoral de la cama dreta. Deco és el director esportiu del Futbol Club Barcelona.
Entrenamos fuerte, entrenamos bien y con tantos partidos tenemos que contar que podemos tener lesiones. Frankie está a un nivel muy alto y le echaremos de menos seguro. Es un momento importante de la temporada que todos seguramente quieren estar ahí.
El president en funcions del Barça, Rafa Juste, declara avui als jutjats.
El Barça està immers en ple procés preelectoral. A partir de la setmana que ve ja se sabran els candidats per aquestes eleccions al Futbol Club Barcelona. I tot això passa mentre hi ha aquest rum-rum als jutjats. Juntament amb els exdirectius Joan Oliver i Xavier Salamartín, avui declara Rafa Juste, declaren com a investigats en el cas Reus, en un jutjat de Barcelona. Se'ls investiga per una estafa de prop de 100.000 euros a una inversora de l'equip del Reus, tot i que la quantitat suposadament estafada puja fins als 5 milions d'euros. El Barça d'handbol, que guanya 46-26 al Zagreb, a la Champions d'handbol, i en hoquei patins els blaugranes guanyen al Sant Tomé 1-4 i d'aquesta manera es classifiquen directament per la final a 8.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Els pressupostos. Aquest matí el govern els aprovarà i els portarà al Parlament, tot i que no té els suports garantits. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. I aquí van arribant els primers consellers a la seu del govern, on els ha cridat el president Salvador Illa per celebrar una reunió extraordinària d'aquí una hora. De la porta de Palau en sortirà la consellera d'Economia amb el projecte de pressupostos a sota el braç i tan bon punt els lliuri al Parlament aquest matí s'activarà el compte enrere per aprovar-los. Ara bé, i aquí la novetat de les últimes hores, govern i Esquerra s'han donat oxigen i han decidit dilatar els terminis parlamentaris perquè tinguin més marge per negociar-los abans no se'ls acabi el temps.
Veurem fins a quin punt les relacions entre el PSC i Esquerra es traslladen també a Barcelona. Avui arrenca, per cert, el ple de febrer amb la multireincidència, l'especulació o el burca a debat. Això a l'Ajuntament. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. També es debatrà sobre els menjadors escolars i la possibilitat de canviar-li el nom al carrer Ferran, per exemple. Avui, a més, està previst que s'acomiadi el regidor Lluís Rabell, que a principis de febrer ja va anunciar que deixava la política activa per motius de salut.
I d'aquí a mitja hora arrenquen les eleccions agràries, sense revolta pagesa. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Bon dia. Sí, unes eleccions on poden votar més de 21.000 pagesos i professionals del sector agrari, el 45% de les comarques de Lleida. S'hi presenten 5 candidatures que es disputen la representació del sector als òrgans de negociació amb el govern durant els pròxims 5 anys, la més important, la taula agrària. S'enfronten Unió de Pagesos i JARC, que ja tenen representació, i la resta són Assaja, UPA i Assemblea Pagesa, que es presenta per primer cop. Els grans absents, com deies, són Revolta Pagesa, que han optat per no presentar-se i demanar el vot nul, perquè consideren que el sistema només beneficia les grans organitzacions.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Uns vermells a aquesta hora.
Poquets, la B23 a partir d'Esplugues cap a Barcelona, també la 2 a Cornellà i les rondes cap al Llobregat, tot i que si hi ha aturades serien força puntuals.
I punts taronja?
La P7 a Cerdanyola cap a Girona, també la P7 a Mollet cap a Tarragona i la C17 a Parets.
De seguida parlarem de l'agressió també d'una mare a una mestra de l'Hospitalet. Però de què més parlarem avui, Sílvia Solanes?
Doncs a les 9 entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull. També parlarem de salut mental en els menors d'edat després que hagin augmentat les consultes i conversarem amb la Ludwig Bank. I com cada divendres, el dilema. Avui els secrets. És bo guardar secrets?
Ara mateix en directe a la cadena SER, Maria Jesús Montero, entrevistada per Àngels Barceló. La sentim.
Porque la actualidad son un par de cosas que pasaron ayer y la primera es que el Congreso tumbó por segunda vez el llamado escudo social, el decreto que contiene la moratoria antidesahucios, la prohibición del corte de suministros a las personas vulnerables, la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de apuyas.
Se pregunta pel decret que va tumbar Junts.
¿Va a sacar el gobierno de este texto del escudo social los desahucios? Bueno, es lo que pide Junts.
El decreto contemplaba también 25.000 millones de entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos, que también contó con el voto negativo del Partido Popular o las deducciones para la rehabilitación de las viviendas. Es decir, era un decreto social que contempla muchas medidas que ya el Partido Popular el año anterior había votado a favor y que el cambio del voto del Partido Popular solo se explica por la competencia que tiene con Vox en relación con la política de inmigración, la política antidesahucio, las políticas feministas, todo esto que viene marcando la actualidad política. Entonces creo que es el momento para la reflexión también de los partidos políticos que deciden votar que no a las familias vulnerables, como digo, a los mayores recursos para comunidades autónomas, así que meditaremos, reflexionaremos al interior del gobierno a ver cómo se compone esas aritméticas parlamentarias para intentar, como siempre, impulsar la mayor parte de las medidas que ahí se contemplaban, que todas, absolutamente todas, eran y son necesarias.
Y esto puede pasar por un nuevo troceo, y se lo digo porque al final aquí los damnificados son los ciudadanos, que no pueden contar con una serie de medidas que son buenas, beneficiosas para ellos. la oposición, Junts, tienen su responsabilidad ahí, pero la responsabilidad del gobierno sería buscar la fórmula para que estas medidas lleguen a los ciudadanos.
Sí, no solamente la responsabilidad de Junts, la responsabilidad del principal partido de la oposición, del
Partit Popular. Campanya electoral, Jesús Montero, clarament atacant en aquest cas el Partit Popular. Seguirem aquesta entrevista i comentarem el més destacat també avui a l'Àgora. En Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I dic seguirem, perquè Maria Jesús Montero doncs, no ha volgut donar cap entrevista als mitjans catalans des de que és que candidata a les eleccions andaluses. Eloi Cordomi, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Quin temps ens espera aquest cap de setmana?
Mira, baixa la temperatura i no tindrem aquestes temperatures tan primaverals com les que hem tingut aquesta setmana. Tot i això, la sensació de primavera encara jo crec que la tindrem. Avui amb un dia de sol a gairebé tot arreu, excepte a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre, on hi ha tots aquests bancs de núvols baixos, de boira. En altres llocs del litoral ja comencen a desfer-se. I llavors demà sí que augmenten els núvols. Demà més núvols a tot arreu, tant a la costa com a l'interior. Algun ruixat a la tarda, Pirineu, Prepirineu, puntualment en altres llocs, poca precipitació, cota neu 1.600-1.800, ja baixa la temperatura. I diumenge, amb més estones de sol, encara podrien créixer però algunes nuvolades, sobretot a la tarda, al voltant del Pirineu.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bon preu i esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, acte de guillat que ens fa passar una mala estona llarga, era oradura. Avui, acabem la setmana amb un Enigmàrius futbolístic. Futbolistes de primera plana, de 8 lletres. Futbolistes de primera plana, 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs no ens ho han volgut dir. Jo,
per què?
No, dic com funciona
ja
això.
Jo. Ja es classificarem els papers d'aquí a 45 anys.
Exacte. Està classificat. No, jo explico, jo baixo de la redacció, a vegades baixo una mica justet, aleshores tinc una xarxa d'informadors aquí que van ficant l'orella al vestíbul de la...
I avui no s'ha deixat informar.
I avui no s'ha deixat informar.
Bueno, jo he sentit la Vila que deia, avui és divendres, toca pizza. És l'única cosa en què m'he explicat. Això... I tots han dit sí, sí.
Això és la part desclassificable.
Aquesta... Ah, val. no direm, doncs, els ingredients d'aquesta pizza. Molt bé. Tània està parlant ara mateix a la SER, la ministra Montero. Què està dient?
Sí, Maria Jesús Montero, moltes preguntes sobre l'escut social. Sabeu que ahir els vots de PP, Vox i Junts el van fer descarrilar i diu que faran tot el que puguin per poder recuperar totes les mesures. És a dir, també la més polèmica, aquesta moratòria que evita desnonar famílies vulnerables durant tot el 2026, que Junts creu que és sinònim, doncs, d'ocupació. No diu de moment com s'ho pensa fer, però tenim una altra notícia que ressonarà també a Catalunya, i és que Esquerra acaba de registrar al Congrés dels Diputats una proposició de llei per crear un consorci d'inversions conjunt 50-50 entre el Ministeri de Transports i la Generalitat. Ha de ser un instrument que permeti controlar com s'executen, doncs, totes les inversions. Sabeu que sempre hi ha queixes perquè no s'executa tot allò que està previst, i aquesta llei que s'ha pactat i que ens diuen fons de govern espanyol que estan d'acord amb el redactat, el que inclou és que aquest consorci redacti i executi les obres, haurà d'entrar a funcionar 9 mesos després que s'aprovi al Congrés aquesta llei.
Interpretem això, Ferran, com un acostament també cap als pressupostos?
No.
No.
No, perquè aquest és un tema que ja es va pactar abans de la trencadissa que es va produir la setmana passada, a finals de la setmana passada, en la reunió entre...
Sí, es va anunciar, no? Sí.
Entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, i Esquerra ha sigut sempre clara que amb el Consorci d'Inversions, que és una cosa que es valora positivament, que s'hagi acordat i que ara s'inicia la tramitació, no n'hi ha prou. Cal tenir la garantia que la delegació de l'IRPF que es va pactar es portarà a terme.
Milagros.
Bueno, jo crec que aquí el tema és els plaços de temps que se concedeixen uns als altres.
Ara s'han donat una mica més de marge, no? Sembla aquestes 3 setmanes per acabar de negociar.
Aquestes 3 setmanes per acabar de negociar, i també les garanties que per Esquerra Republicana serien suficients, perquè el que sí sabem és que la reclamació aquesta no es pot executar immediatament. Encara que s'acordés, no es podria executar immediatament.
S'ha d'acordar què vol dir garanties. Exacte. Per Esquerra Republicana.
No, però ja hi ha un acord sobre la execució derivada del 2028.
Sí.
Sí, no és un... Esquerra això ja ho ha pactat amb el PSC, que la necessitat d'ampliar l'agència tributària porta a que l'aplicació de la recaptació de l'IRPF no es podria fer abans del 2028.
Ja ho sé, però per ells fins ara havia sigut suficient l'acord. L'acord tenia un termini d'execució llarg, hi ha acord sobre el termini d'execució, i ara el que no s'entén tampoc massa és que no hi hagi, diríem, aquesta flexibilitat, o que la paraula que fins ara era vàlida no ho sigui.
No, però Esquerra sempre ha dit el mateix, amiga.
Ja, sí, ja ho sé, però...
Esquerra sempre ha dit que sense...
Si no hi havia RPF, no hi havia pressupostos.
Sense una iniciativa parlamentària explícita que garanteixi que realment el 2028 la delegació de l'IRPF es portarà a terme, no s'asseien a negociar pressupostos. Això és així. Altra cosa és si pugui estar d'acord o no.
Avui que la ministra està a les ràdios i, en fi... Que...
No, les ràdios espanyoles, perquè les catalanes no hi van.
Les catalanes no sé, però digo, no. Però estaria bé saber què opina el Ministeri d'Hisenda, sobretot plegat.
Clar.
És que aquí està el problema, no?
Aquí està la qüestió. Perquè,
no parla.
Clar, jo crec que més enllà del compromisos, no compromisos, si aprovem aquesta proposta de llei o aquella en altra, si la posem com a esmenes a la llei de model de finançament, que tot això són, diguem, de tecnicismes, hauríem de saber si la ministra Montero i, en fi, si el govern espanyol està o no d'acord amb que Catalunya recapti...
Però ja ho sabem, no?
Sí, ja ho sabem. No, jo no ho sé.
Vull dir, hi ha
la sensació que
hi ha un document escrit i firmat del Comitè Federal del PSOE, en sessió extraordinària, que diu que està d'acord amb la delegació de competent de la recaptació, no? Perquè en el moment que el Comitè Federal va assumir com a propi l'acord d'investidura de Sabadell, el PSOE...
Si es compleix o no. Que va ser l'acord, ho tinc claríssim. Però està d'acord o no, si està d'acord o no, és una diferent cosa. Però ho dic sobretot...
Els acords estan per complir, al principi, no?
Sí, els acords estan per complir, sí, això està clar.
Però
quan jo deia s'ha de veure quines garanties vol l'Esquerra, en realitat és... Esquerra està disposada a sacrificar els pressupostos per aquestes garanties, que en principi en té, de garanties, però en vol més. Vale, d'acord, podem acceptar...
Llavors Esquerra
que...
toca gira i diu el PSC està disposat a...
Però... No, el PSC, és que no depèn del PSC. No depèn del PSC.
Arturo.
Jo per acabar aquesta idea, perquè jo crec que això és lo fonamental i una mica en general de tot, perquè hem vist que tots els pactes que es van signar per la investidura de Sánchez i d'Illa, que són pactes combinats amb Esquerra Republicana, han anat desvirtuant-se una mica una mica o molt, depèn, en sessions d'Esquerra Republicana per tenir una flexibilitat i podem posar per casos. Això del Consorci d'Inversions, per exemple, no tenia cap mena de sentit amb el pacte d'investidura d'Illa, perquè el que hi havia era que la inversió, tota la inversió, es faria des de Catalunya, perquè Catalunya tindria tota la recaptació i, per tant, donaria a l'Estat només la factura que l'Estat recaptés, que l'Estat gastés a Catalunya. Sí. Per tant, el Consorci d'Inversions també és un pedaç després de que el finançament singular no acabés de ser gaire singular. Jo en això no tinc... Diguem, està bé, és correcte que els pactes entre dos vagin mutant si els dos es posen d'acord. El que crec que és una mica difícil de conjugar és quan una de les parts no saben què vol. I jo crec que és aquí la qüestió grossa. Perquè si la ministra Montero creu, i el ministre Montero és el govern, tot el govern, creuen que això de l'IRPF és insostenible, serà insostenible avui perquè hi ha eleccions andaluses i serà insostenible d'aquí a un any perquè hi ha eleccions generals.
Jordi.
I això no haurien de fer-nos trampes.
Li està donant molta normalitat a un consorci que jo discrepo. És a dir, aquí ens estan anunciant que han pactat crear un organisme per vigilar que el que han pactat es compleixi. Això antigament se'n deia, si hem pactat, complim-ho, i si no complim, prenem decisions.
És l'òrgan de la desconfiança.
Absolutament. I hi ha una idea de consorci, ja implica... Sempre ha d'haver-hi una quarta de derivada de control, de vigilància, de seguiment dels acords, de tot plegat. També què implica? Va passar amb la investidura amb Junts, amb un verificador a l'estranger, ara amb Esquerra, amb un consorci per d'això, implica que el govern espanyol no és fiable. O sigui, d'entrada és quan tu fas acords i tothom et diu que vol una doble garantia, un doble xec, per veure si el que tu dius es complirà i anar-ho vigilant, és que ets molt, molt poc fiable. De fet, si mires la trajectòria d'estat espanyol amb les inversions, ja sabem que no complirà. Aquest és un element que, per tant, si no hi ha, més enllà d'un consorci, si no hi ha garanties de compliment explícites i què passa si no es compleix, doncs jo crec que és una proposta bastant, bastant, bastant per maquillar, segons què. De fet, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ja preveia, amb una disposició addicional tercera, que tot allò que l'Estat... que poden passar coses. Tot allò que l'Estat no compleix en la inversió prevista es dona via transferència. Per tant, escolta, jo havia quedat que aquest any faria 10, perquè hi ha hagut una guerra, perquè hi ha hagut una Covid, perquè hi ha hagut no sé què, he fet 7. Molt bé, doncs, escolta, aquests 3 que falten per invertir, jo els dono a la Generalitat de Catalunya. Això està pactat amb una llei de rang superior que es diu Estatut.
Que no s'aplica.
Que no s'aplica.
Què diferencia el Consorci d'Inversions, a la Comissió Mixta de Transferències?
Res. És que no hi ha gaire diferència. Per tant, aquí és un tema que no s'entén molt. Llavors, en aquest cas, Esquerra Republicana, aquí al final estem parlant d'una decisió de poder. Com sempre, en totes negociacions, no? Esquerra va dir que presentaria un tema de l'IRPF a Madrid, ho va retirar. Van dir que presentaria una esmena de totalitat aquí a Catalunya als pressupostos, ho ha retirat. I al final és, el Salvador Illa té un molt mal escenari si no té pressupostos. Això és així, és un govern en minoria, és un govern que li està anant molt malament, és un govern que té la gent al carrer, que té els consellers febles, d'acord. La força de no tenir pressupostos podria ser fer caure el govern, d'acord. Si fas caure el govern, Esquerra Republicana en aquests moments pot presentar Oriol Junqueras com a candidat? No. Val? Llavors és un pols molt estrany, perquè un necessita pressupostos i la força que té l'altre per dir que si no m'ho dones et faré caure és, val, doncs anem a eleccions i tu no et podràs presentar. Sí, sí. Llavors és una situació un pèl complexa.
I que després generar noves confiances es fa difícil d'imaginar. Aquí també hi ha arrogants sobre Junts, perquè Junts aquí no hi ha entrat amb els pressupostos, però ara li traslladem també al president del Parlament que ens acompanyarà. Junts hauria d'entrar, per exemple, veient la situació que hi ha ara, a començar a parlar de pressupostos demanant les seves qüestions. Ara ho debatem d'aquí una estona.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Joan, Gemma Mengual, Pedro Ruiz a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 km d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Eufòria, tot pot canviar. En qualsevol moment...
Prepareu-vos per l'espectacle. Eufòria! Eufòria, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
Amb un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles en peça i un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó que et rendeix un món. Fins a 1 de març.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 73 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Maria Jesús Montero ha parlat de l'IRPF i dels pressupostos de Catalunya. La cadena SER, Tania Tàpia.
Sí, sobre l'IRPF, demana Esquerra abandonar posicions extremes. Reconeix que no hi ha acord en aquest assumpte, que fa temps que ho ve advertint. En tot cas, la Moncloa parla d'una gestió compartida, en cap cas d'una sessió completa. Ha dit això a la cadena SER.
La posició del gobierno, y la mía particularmente, siempre la hemos dejado muy clara, ¿no? Nosotros, en materia de IRPF, en el día de hoy, no tenemos acuerdo. Y por tanto hay que seguir trabajando y espero que pase algo parecido a lo que nos ha pasado con el modelo de financiación autonómica, en la que hemos partido desde un primer momento en posiciones que estaban en las antípodas, hemos ido trabajando para llegar a un punto de encuentro y hoy estamos en condiciones de presentar un modelo de financiación dentro del régimen común.
Ja sentiu, posa d'exemple el que ha passat amb el finançament autonòmic, que finalment s'ha acordat
per
una fórmula...
No tanca la porta, diguéssim.
No tanca la porta, però sembla que apunta que allò que sigui per Catalunya una vegada més haurà de ser per totes les comunitats de la mateixa manera. En tot cas, reconeix que amb Esquerra la situació ara és complexa i que això no només dificulta els pressupostos a la Generalitat. Reconeix que aquí, a Madrid, tampoc té els pressupostos lligats, tot i que mantenen el compromís de presentar-los al Congrés al març. Sánchez no els ha portat en tota la legislatura a la Cambra Baixa.
Per tant, també és una qüestió de calendaris. Pressupostos ara, pressupostos espanyols després, eleccions andaluses, després tramitar l'autorització del finançament autonòmic, per finalment, entenc, parlar d'IRPF. Seria una mica el que té al cap la ministra.
I veurem com i quan ho pot fer i si ella hi serà, perquè sempre el que ens ha dit és que un cop es convoquin les eleccions andaluses, ella se'n va de candidata a Andalusia.
Ho seguirem. Gràcies, Tània.
Fins ara.
De seguida també ho comentarem amb Josep Rull, el president del Parlament, que ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. Però abans volem fixar-nos en una notícia que hem explicat també aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. Hem parlat d'una professora que va ser agredida dimarts per una mare d'infantil a l'escola Maria Miret de l'Hospitalet. Avui passarà pel jutjat i demanarà l'ordre d'allunyament d'aquesta mare. Saludem una companya de la víctima, una professora de l'Institut Maria Miret. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, com esteu?
Bé... assumint una mica, assimilant una mica tot el que ha anat passant, però bé. Ahir vaig parlar amb la companya. Bueno, primer de tot, us volem donar les gràcies per donar-nos aquest espai per expressar-nos i em va dir que personalment donés les gràcies al claustre, a l'equip directiu, a les famílies i a Charlie i Manuel del sindicat, perquè s'ha sentit molt, molt abraçada doncs, en aquests moments que han sigut difícils per elles. I també el que no li pot donar les gràcies és el Departament d'Educació i Inspecció, perquè no han fet res, ni l'han trucat i no li han ofert suport psicològic en cap moment. I res, ho volia deixar clar, perquè això, aquest missatge necessitava com que quedés aquí a la ràdio, perquè m'ha semblat molt fort, no?, que el Departament d'Inspecció no l'hagin ni trucat ni per saber com està.
Per saber com estava. De l'agressió per això de dimarts, què és el que se sap ara mateix? Què és el que va passar?
En primer lloc, dir que les agressions diàries s'estan normalitzant, però evidentment no podem preveure que una família agredeixi físicament a una companya i mai et pots arribar a imaginar això, perquè tenim contacte constant amb les famílies i treballem amb els seus fills i les seves filles cada dia. I res, el que ens preocupa, a part d'haver arribat a aquest punt, és el després, no?, aquesta inacció del Departament d'Inspecció, perquè s'ha sentit totalment sola. I bàsicament, doncs, era una mare conflictiva, però nosaltres sempre intentem empatitzar amb les famílies, parlar amb elles, no? I mai t'arribes a imaginar que ens puguin agredir, perquè al final fem bé la nostra feina de la millor manera que sabem i tenim la consciència, doncs, molt tranquil·la que ho estem fent bé i que aquestes acusacions que d'aquesta persona no eren reals, perquè, clar, bueno, hi havia algunes mentides que deia, això és impossible, no?, que la tutora d'aquest curs estigui fent. I et poso un exemple molt visual. Ella deia que li omplia amb la cantimplora a la seva filla amb aigua al vàter. Ja et pots imaginar, no? Tot i així, en cap moment ens podíem arribar a imaginar aquesta agressió durant l'entrada d'alumnes i famílies de l'institut, a l'institut escola. Clar, això va passar a infantil. Perquè nosaltres confiem en les famílies i mai ens podem arribar a imaginar que passi això, no? Perquè aquesta persona buscava el conflicte constantment i se l'ha respectat i escoltat sempre, se li ha donat cita quan ha volgut, però clar, no t'ho imagines que es pugui arribar a una agressió física. Mm. I el que passa és que, per posar-te en context, hi ha una mitja hora d'entrada relaxada, no?, a l'escola d'infantil, i clar, algunes famílies en fan mal ús, perquè en comptes d'estar amb els infants, no totes evidentment, però algunes en comptes d'estar amb els infants, doncs en aquest cas aquesta persona aprofitava aquest espai per atacar la professora cada dia, amb alguna queixa, i en comptes d'aprofitar el temps doncs, per estar amb l'infant, doncs al final, clar, nosaltres no tenim dret d'admissió, no? És un centre educatiu públic i es deixem entrar perquè confiem plenament en que les famílies porten els seus fills i les seves filles al centre perquè confien en nosaltres i en cap moment pensem que ens poden agredir, clarament, no ho entenem. Al final aquesta tutora comparteix molt temps amb aquests infants i clar, estem quasi tot el dia amb ells. Com a família suposo que deposites la teva confiança en aquesta tutora, no?, que té càrrec el teu fill o la teva filla, i això, i hem intentat en tot moment donar tota l'atenció necessària i possible a les famílies. I això ho tenim molt, molt clar, perquè l'educació ha de ser en conjunt amb les famílies. I bé, aquí el tema del context ja he acabat, però em deixes dir una cosa més, Ricard?
Sí, sí.
Val. Doncs això, que hauríem de tenir un protocol previ on tinguem el suport...
Per saber com reaccionar, no?
Des del minut zero d'una agressió verbal, ja no et dic física, perquè això ja és un extrem, no?
Perquè la...
Però s'han de...
Sí, dir, això s'havia produït, deies, a part de les conflictes, hi havia hagut insults d'aquesta mare,
sí,
també.
Sí, sí, insults, amenaces, sí, sí, per part d'aquesta mare, però també han passat en altres ocasions amb altres famílies, que evidentment vull deixar clar que no totes i que moltes d'aquestes famílies el que van fer el dia següent ja va ser doncs, esperar-se fora del centre educatiu, fer-li una abraçada a la professora, donar-li tot el suport, vull dir, això, deixar-ho molt clar, que la majoria de famílies doncs, han donat suport a aquesta persona, i moltes estaven presents allà i van veure aquesta agressió, vull dir, que va ser molt fort.
I la nena com està?
Clar, la nena no sabem res, perquè no l'ha portat més al centre educatiu. De fet, pel que sabem... està demanant un canvi de centre, però a més de tot, a tot això, doncs, aquesta nena era una nena molt maca, vull dir, no era gens disruptiva ni donava cap conflicte a l'aula, vull dir que no quadra, no? Tanta queixa constant i tant, no quadra, però bueno, això que... Més que res dir que necessitem un protocol, perquè des del minut zero d'una agressió verbal s'han de prendre mesures i s'han de fer càrrec al departament, perquè no podem arribar en aquest punt.
Sí, sí, està clar.
Des del primer moment que una docent denuncia una agressió, una situació agressiva o el que sigui, és que ni que sigui el departament enviar un correu a les famílies o que els truquin explicant que tenen constància dels fets o, no sé, alguna manera perquè no es creguin impunes a aquestes situacions i que vegin que inspecció els crida l'atenció i que pot haver conseqüències reals i, evidentment, acompanyar l'afectada. Perquè això no ho han fet. S'ha de tallar d'arrel, perquè ens estan venent.
Milagros.
Estem normalitzant això perquè no hi ha repercussions. Aquest és el problema.
Milagros.
Hola, què tal? Bon dia.
Hola.
Està clar que si un docent se troba en una situació com aquesta, el mínim que requereix és
l'acompanyament, sí,
evidentment. Però jo volia preguntar-te una cosa, perquè hi ha un tema que m'ha cridat molt l'atenció en el que has dit. Has dit que aquesta dona havia dit que se li posava aigua del vàter a la cantimplora.
Sí.
Quina informació teniu sobre l'estat mental d'aquesta dona? Perquè aquesta acusació és molt típica típica de lo que podria ser, en alguns casos, ho hem vist en molts casos, un brot psicòtic paranoic. És a dir, que no és...
Clar, jo metge no soc.
Clar, això aquí ja, està, ja aquí està. Però dius que era una dona conflictiva, que tenia...
sí.
I això, és a dir, una persona que està raonablement sana mentalment, és difícil
no
que faci...
No planteja en aquests termes,
clar,
sí, sí.
És molt difícil que plantegi això, no? Ja. Què en sabeu, d'això?
Aquí suposo que no tenen la informació
no,
i per això tocaria actuar al departament,
esperar,
no?
També et dic que et pots esperar d'un departament que quan passa això... no truca a la persona afectada, clar, a la companya agredida, no la truca, tant que s'omplen la boca de salut mental, doncs no li han ofert cap suport psicològic. Què et pots esperar? Que quan hi ha una notícia d'una mare que ha passat això, perquè tot això està, evidentment, informat a l'equip directiu també, la va, i ho tinc constància, que la va cridar per parlar amb ella, vull dir, en tot moment s'ha intentat donar-li aquest espai per comunicar-se amb ella, per empatitzar, què passa, tal... clar, si és que si no donen ni suport a la persona agredida, com han d'agafar també una família, no?, i donar-li aquest suport? Jo no veig, ja et dic, cap protocol ni persona especialitzada en aquest tipus de famílies,
yeah,
saps? Que cada vegada ens en trobem més i som